els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Vinga, va, que seguim avançant. Manuel Manonelles, què et passa? Bon dia. Com
bon
estàs?
Dia.
Què? Estaves seguint aquí totes les notícies, ens estava fent
multipantalla, eh?
Sí, escoltant el Pere Juventí,
sí?
No? Amb tot el que...
Sí, sí, sí. És el primer dia que el tinc aquí tan a prop i... Com que el sents, ara, allà poses cara i poses... I poses cara a la veu, diguem-ne.
Sí, això costa
això és un dels grans,
no?
Que és de la ràdio, de la ràdio, no? Perquè et muntes unes cares...
I acostumen no a no encaixar, eh?
Exacte, exacte.
Sí, és veritat, acostumen a no encaixar. Tens tota la raó. Ai, mira...
Després ja l'escoltes diferent, aquella persona.
No me l'imaginava tan alta.
Ara.
Que hard que
clar,
això
com que sempre diuen... estem assegudes.
Clar, sí. Per cert, va, que estem amb el professor Manonelles, perquè al món les coses estan canviant moltíssim. El canvi climàtic, les crisis energètiques, els conflictes enquistats i altres factors també que tenen conseqüències realment, Marta, en molts àmbits, més del que en un primer ens podríem arribar a pensar.
Sí, els darrers mesos s'ha disparat la inseguretat alimentària, és a dir, la gent que pateix gana de manera crònica ha augmentat, molt en contra del que la comunitat tenia planificat amb els famosos objectius 2030. Recordem aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible, els famosos ODS, establerts per l'Organització de les Nacions Unides, i que incluïen el de la fam zero al món. Sembla que estem lluny d'assolir-ho. Per altra banda, també cau la natalitat al món, amb el perill que això suposa per l'economia mundial.
Per això avui, al nostre espai de comunicació, en poques paraules, doncs volíem parlar de cap a quin futur ens aboquem, que ens aboquen sobretot aquestes noves tendències. Per què passa, Harki? Quines conseqüències comporten? De fet, de tot això en parlarem tot seguit amb el professor Manonelles, que ja sabeu, és professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Manuel? Ah, ara volies veure aigua, no pots veure,
no,
pobre,
no,
perquè ara t'he enganxat. Quan et donava pas, ja, veu aigua, tranquil. Perquè realment, doncs, amb aquest punt de partida que ens estaves explicant, Marta, tenim moltes incògnites que volem resoldre, sobretot moltes preguntes. I realment, Manuel, amb tu hem parlat sovint dels conflictes al món. De fet, a principis d'any vam fer com una previsió, no? Us en recordeu? De,
sí, home.
D'aquestes zones calentes al món, una guerra, un conflicte a un país. Clar, avui en dia té efectes a tot el món, no? És una conseqüència, d'alguna manera, Manuel, claríssima de viure en un món globalitzat. Cada vegada en som més conscients, jo també crec.
Efectivament. També és cert que dependrà de la naturalesa i del lloc on es duu el conflicte, doncs que els impactes siguin majors o siguin menors, no? Però és evident, el cas de la guerra ucraïna és un cas paradigmàtic amb tot el que ha comportat, doncs, increment de preus dels hidrocarburs. El preu de l'hidrocarbur té una relació directa amb la producció dels aliments. A més, si es suma que Ucraïna i Rússia són dos dels grans productors mundials de cereals, amb el conflicte doncs, la disponibilitat dels seus cereals ha baixat, per tant, això en un mercat global ha fet que els preus pugessin, tot això ha creat una tempesta perfecta que se suma ja a altres elements que hi ha damunt de la taula, no? Començant pels efectes del canvi climàtic, que cada vegada són més evidents, seguint per als efectes dels altres conflictes, perquè el binomi conflicte i fam va lligat, a vegades és la fam que provoca el conflicte i si no serà el conflicte que acabarà provocant la fam o empitjorant, no? I per tant, doncs, hi ha tota una suma d'elements que fa que en aquests moments ens trobem una situació realment complexa. En un any s'ha incrementat ben bé 60-65 milions de persones amb necessitats crítiques, eh? És a dir, una cosa és la quantitat de gent que normalment es calcula que té problemes de seguretat alimentària, que tradicionalment en els últims anys està al voltant dels 800 milions de persones, però una altra cosa és les persones que tenen una necessitat crítica imminent, diguem-ne que si no reben ajuda, doncs es posa en perill la seva supervivència. No? En aquest moment estem parlant dels 250 milions de persones, no?
Sí, 258, exactament.
Milions de persones, que vol dir que hi ha hagut un increment d'aquests 65 milions de persones, perquè ens fem una idea, és al voltant de la població de tot França, en un sol any, amb tots els reptes que això implica, no? I, a més, tenint en compte que, per una banda, hi ha tot de elements, diguem-ne, que són estructurals. Un dels que menys es parla és el canvi d'hàbits. Això pot semblar estrany, però el canvi d'hàbit alimentari que, per exemple, es dona a Àsia, és a dir, on a la Xina i a la Índia, doncs, cada any doncs, hi ha nous milions de rics que, com que són rics, decideixen que ells també volen menjar com els occidentals i deixen les seves, diguem-ne, dietes habituals de base vegetal i els hi comença a agradar les hamburgueses i els bistecs, etcètera. Això implica una necessitat de major producció de carn, que això implica doncs, que hi hagi menys terres disponibles doncs, per als productes més vegetals, de més baix preu, de menys retorn econòmic, però que són els que utilitzen una gran part o la majoria de la població mundial. No? Per tant, hi ha tot un conjunt d'elements, alguns dels quals habitualment no hi posem el focus.
Clar, després estem parlant de... Indurem, no? És que no, és que hi són, no? Però no ens preocupem, no?
Hi són i no són menors. Clar. És a dir, clar, a la Xina cada any hi ha més gent amb capacitat, diguem-ne, adquisitiva. A la Índia també, no? I després hi ha altres bosses de pobresa, no? Estem parlant de milions. Cada any hi ha milions nous de persones doncs, que tenen una situació econòmica que els permet doncs, ja no preocupar-se del dia a dia, sinó mirar les coses amb una altra tendència, no? Les tendències globals... El model de McDonaldització, perquè ens entenguem, doncs arriba a tot arreu i doncs aquestes noves classes amb possibilitats no només els agafa per fer turisme, que és un dels grans altres temes, no? Els milions de turistes que ja no sabem on col·locar, no? Perquè fins fa uns anys doncs, encara els col·locàvem a partir doncs, que la Xina comença a ser un gran exportador de turistes, que la Índia en comença a exportar cada vegada més, doncs ja hi ha un problema de massificació a nivell global, no només en algunes ciutats europees, però clar, també hi ha un canvi d'hàbits alimentaris, i els canvis d'hàbits alimentaris té conseqüències, perquè estem parlant de 10 persones que deixen de menjar l'arròs i les verdures per menjar un bistec. Estem parlant de milions de persones i cada any són més, no? I com que tenen capacitat adquisitiva, ho paguen. I si es paga en un mercat global, doncs es prioritza aquest tipus de producció que té més retorn econòmic.
Clar, i és una de les conseqüències també, no?, de viure en un món global, que el que... És a dir, els canvis, aquests canvis d'hàbits a un país pot tenir efectes, no?, a fins i tot continents diferents i a tot el món. Vull parlar-te de... Bé, una de les regions que vam comentar, ho comentava la Mercè a primera hora, doncs, quan parlàvem d'aquest calendari de conflictes, de quins creies que serien les zones més calentes del món a principi d'any, vas parlar del Sahel. De fet, en aquesta zona s'hi està produint un dels estats d'emergència més greus en les darreres dècades. Recordem que estem parlant d'aquestes inseguretats alimentàries. Si ens centrem en el Sahel, a què es deu? És a dir, per què hi ha tanta gent que està passant tantíssima gana?
El problema del Sahel és que allà s'ajunta tot. Per desgràcia, tots els factors coincideixen. Per una banda, ja és una regió que té la seva pròpia complexitat, per l'altra, el canvi climàtic està tenint uns efectes dramàtics. I el canvi climàtic què vol dir? El canvi climàtic vol dir sequeres, vol dir menys producció alimentària, però també vol dir més catàstrofes naturals, que això està incrementant en tot el món. I això vol dir que situacions o aquells espais o a vegades zones doncs, que pues, per sort o perquè s'ha treballat amb antelació s'ha doncs, pogut preveure la qüestió de la sequera o s'ha pogut diguem-ne reforçar la capacitat de producció, t'arriba una catàstrofe diguem-ne natural que tu no pots controlar i això té un impacte. No? Per tant, canvi climàtic per una banda. Per altra banda, la inseguretat diguem-ne crònica. Que en aquest cas doncs, ve molt vinculat al jihadisme doncs, que en els últims anys ha tingut un creixement espectacular, no? I això fa doncs, que trobem grans nuclis de població que ja tenen problemes de producció, que ja tenen problemes diguem-ne d'abastament, que a més s'han d'afrontar catàstrofes naturals i on a més hi ha una situació d'alta inseguretat doncs, que fa doncs, que la gent s'hagi de concentrar diguem-ne en poblacions i s'hagi doncs, d'abandonar el camp doncs que és la base, no?, d'aquesta situació. Per tant, si sumem canvi climàtic i sumem jihadisme i sumem inestabilitat i, a més, i sumem les conseqüències d'aquests nous elements disruptors d'aquests dos últims tres anys, com la pandèmia del Covid, que algú em dirà, i per què? Doncs la pandèmia del Covid ha comportat una disrupció de les cadenes de subministrament, que encara hi és, i que el que això comporta és que els preus s'apugin. I quan els preus s'apugen a tot arreu. No només s'apugen al mercat que heu costat, se pugen a tot arreu, no? Perquè, a més, els que tenen més capacitat adquisitiva són els primers que s'emporten el producte. Si, a més, tenim la guerra d'Ucraïna, on, a més, s'incrementa el preu de la producció del cost de l'hidrocarbur, del petroli i derivats, que és, en alguns casos, fins al 60 o 70% del cost de la producció agrícola, encara ho empitjores. I si, a més, la guerra d'Ucraïna et provoca doncs, que un dels els dos grans productors o dos dels grans productors mundials no poden posar tota la seva producció a l'abast del mercat global, més increment de preu. I l'increment de preu és la base
clar,
del drama.
Amb tot això, no? Clar, estàs posant tots uns canvi climàtic, inseguretat crònica, la pandèmia, per sort, l'hem superat, però algunes veus diuen que qui sap si d'aquí ben poquet en tindrem una altra.
Bueno, sí. A veure, tampoc cal ser catastrofistes.
No cal ser catastrofista, però sí que és cert que el futur tampoc pinta massa bé. Clar, aquesta gent, hi ha molts que s'estan morint de gana. És a dir, és possible en una zona com el Sahel, amb tant de conflicte, tants interessos, la situació a curt o mitjà termini millori?
A curt termini, per això existeixen les Nacions Unides. Per això hi ha el Programa Mundial d'Aliments, per això hi ha la FAO, per això hi ha aquests organismes que es dediquen a fer... El Programa Mundial d'Aliments és més d'assistència d'emergència, la FAO és més de planificació a mig i llarg termini, i després doncs, hi tenim doncs, les ONGs i fins i tot els missioners i tants altres tipus d'actors. No? Però esclar, això és per resoldre a curt termini. A mig termini, són problemes greus que fins que no generis una situació d'estabilitat és impossible de resoldre. És a dir, tu no pots confrontar els greus problemes que té el que és tota la part del Sahel, tot el que és el Corn d'Àfrica. A més, tu és que només cal mirar el mapa. Tu mira allà on el mapa de la FAO és més agut. Pues allà hi haurà un conflicte.
Hi ha un conflicte.
Escolta, i aquests objectius, els famosos OCDs, no sé si Nacions Unides ha tirat la tovallola o encara creu que d'aquí al 2030 aquests 17 objectius, entre altres que dèiem, gana zero, són assumibles, o si dirà, agafa una mica més de marge i en lloc del 30 fem-ho al 2040.
Però dic el que voldria o el que penso?
Home, aquí sempre, Manuel, has de dir el que penses.
Sí,
directament.
Però a vegades no es poden dir totes les veritats.
Bueno, no,
la
vida, aquesta casa sí.
La vida social seria impossible.
És intel·ligent, ja et sabrà llegir.
A veure, és impossible que d'aquí al 2030 aquest tema es resolgui.
Tu creus que quan les van establir, perdona, pensaven que seria efectible?
Es van establir el 2015.
Però no fa bastant, tampoc.
Però com ha canviat del 2015 al 2023?
Això, sí. Això ningú podia preveure, esclar.
Llavors, evidentment, una altra cosa, que com que els oients són intel·ligents, quan Nacions Unides es planteja una agenda, fa una agenda de màxims, per dos motius. Una, per aconseguir tot el possible, per generar, diguem-ne, interès, però també per aconseguir un acord. És a dir, hi havia països de Nacions Unides, com Brasil, en aquells moments, que deia... que era el Brasil abans de Bolsonaro, que ara torna a ser el Brasil post-Bolsonaro, que deia, a veure, nosaltres tenim una política al nostre país que es diu fam zero. Si Nacions Unides no inclou dins d'aquests objectius la fam zero a nivell global, Brasil no hi participa. Per tant, també hi ha una part que forma part d'aquest acord polític. No? Els països que estan en una situació més complicada no em diguin, no, ara els propers 15 dies, doncs miri, d'aquells que té allà, la meitat que es vagin morint, que nosaltres només en salvarem l'altra meitat. Això, doncs, evidentment, no es pot acceptar. Però també és cert que el context del 2015 era completament diferent. Jo tinc amics que treballen a la FAO i el plantejament que ells tenien del futur de la institució era completament diferent del que es troben ara. Perquè en cap moment el que es podien trobar és un escenari d'un creixement tan desmesurat de necessitats, però d'urgència, no? Sí que és cert que hi havia previsions respecte al canvi climàtic que tindria uns efectes molt greus, però clar, també en teoria s'estava treballant per confrontar el canvi climàtic, i al mateix temps doncs, també és cert que ens trobem en unes noves dinàmiques. En el cas de la Xina, per exemple, la Xina ha fet una compra molt agressiva, ja no només de productes, sinó de terrenys, és a dir, una gran part del... els terrenys més fèrtils d'Àfrica els ha comprat la Xina, perquè la Xina és conscient que té necessitats per poder, diguem-ne, alimentar els 1.400 milions, diguem-ne, d'habitants que té, no? I fa anys que està fent una política molt agressiva en aquesta direcció, no? Per tant, el 2015 suposo que es va fer aquestes... No suposo, es van fer aquests objectius, una, perquè el context era molt diferent,
clar,
perquè era possible...
La vida canvia, clar, és el que tu dius, el context era totalment diferent.
I era possible. Era possible. Ara, s'havien de fer uns canvis que és com la lluita contra el canvi climàtic, és possible, però si després no apliquem...
No portes a terme, clar.
No duem a terme.
Això com tot, no?
I no duem a terme els sacrificis en el nostre model de vida que això implica,
clar.
Perquè, esclar, sempre és molt fàcil dir, doncs l'altre que faci una altra cosa, no?
Nosaltres tenim... en aquest cas tampoc ha parat els peus, per exemple, a la Xina, no?
Home, és que...
Amb el tema que tu comentaves, és a dir... Sí,
és clara. Que Nacions Unides és una organització d'estats.
Oh, esclar, aleshores què preval?
Que els estats... No, a veure, la realitat sempre està fet de grisos, ni de blancs ni de negres. Per tant, i la funció del secretari general de Nacions Unides és anar navegant en una situació extremadament complexa. El problema és... una situació com la 2015 o una com l'actual, on tu tens un dels principals països de la institució que més té dret a veto, un pantanegat amb una situació terrible a Ucraïna, que això comporta un confrontament terrible amb Xina donant-li suport. Això és molt més complex, no? I a pesar d'això, per exemple, doncs el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha sigut capaç de fer l'acord amb la participació d'un personatge també prou complicat com Erdogan, doncs per l'exportació dels cereals. És a dir, si no s'hagués fet aquest acord d'exportació de cereals ucraïnès i rus, la situació encara seria molt pitjor, no?
On s'ha exportat el gra?
Això,
on s'ha exportat aquest gra, finalment?
Això sé que se'n parla i és greu, però no és tan greu. Ah. És a dir, el que importa d'aquest gra és que vagi al mercat perquè el preu no pugi més. I si pot ser que baixi. Evidentment que ha anat a parar allà on el pagaven més bé. Però si tot aquest gra no hagués sortit, el preu del gra seria molt més alt, no? Per tant, evidentment que seria molt millor que una part substancial d'aquest gra pues, se n'anés al Sahel, se n'anés al Corn d'Àfrica, se n'anés allà on hi ha més necessitats. Però també diguem-nos les veritats. Sobretot el que no pot ser és que es podreixi aquell gra als magatzems d'Ucraïna o de Rússia, perquè llavors el drama és el
preu. Això per descomptat.
I en un món interconnectat, fins i tot amb tots els problemes de cadenes de subministrament, el preu acaba sent més o menys un preu global, no? I el que sobretot és important, doncs, que com més vaixells puguin sortir amb un gra que no es faci malbé, doncs això ajudarà doncs, a moderar el preu. I això ho veiem quan es va comprar al supermercat o quan es va comprar a la tenda de barri, això també ho veiem aquí, veiem com la inflació, doncs, amb tots els seus peròs, doncs, també s'ha moderat i a pesar de la situació d'ansietat que molta gent del país pugui tenir, doncs tu mires les estadístiques, doncs també veus que la nostra és una de les més baixes a nivell europeu, no?
Manel, tant, si et sembla... Clar, és que és molt interessant tot el que esteu parlant, no? De fet, la Marta havia preparat justament al teu costat aquesta peça per veure si hem de parlar d'un canvi de paradigma, no? Perquè volíem parlar de més gana, que també va relacionat d'alguna manera també amb menys naixements, no sé jo, no sabem si lligat o no, no? Però si tu
veure,
creus... Clar, ha caigut la xifra de natalitat, no? Posem-hi xifres, no, Harke? Perquè diria que l'any 2000...
Sí, la taxa de fecunditat mundial era del 2,7 naixements per dona i avui, 23 anys després, la xifra ha caigut al 2,3%. I segueix en retrocés. Clar, no sé si tots aquests factors que s'han anat també enumerant parlant de fam també podrien ser equivalents si parlem d'aquesta caiguda de natalitat.
Encara que sembli contradictori, és al revés. Ah? És a dir, normalment la baixa natalitat va vinculada al desenvolupament. I al desenvolupament de les societats i la forma diferent... tradicionalment, jo ho havia sentit a casa, és a dir, la gent tenia molts fills, entre altres coses, perquè ens sobrevisquessin bastants, que ajudessin al camp o que ajudessin a portar ingressos a casa, no? Amb la revolució industrial, doncs, érem aquella situació dramàtica del treball infantil, no? Per tant, ens trobem en una situació que, com tota la vida, i més a la vida actual, que tot és tan complicat, ni és bona ni és dolenta. És a dir, és bona en quant el límit de població no pot ser... el creixement de població no pot ser limitat, i en el seu moment, doncs, la Xina va fer una política molt agressiva per limitar la població, per tant, de fer la situació xinesa sostenible. I, per tant, per una banda, doncs, és bo perquè no poses tanta pressió al sistema alimentari i no poses tanta pressió a tot el sistema global respecte al canvi climàtic, però per l'altra també et portes desafiaments. És a dir, la Xina, en aquests moments, un dels principals desafiaments que té el seu futur és la corba de la natalitat i l'envelliment de la població a la Xina, no? I una situació en la qual no se sap si la Xina tindrà prou de gent com per fer-se el càrrec de l'envelliment d'un país com la Xina, no? Quelcom que està passant a Europa i que Europa doncs, pot comportar o que pot gestionar doncs, perquè és un continent especialment ric juntament amb el Nord-Amèrica, etc. I on el que bàsicament és anar important, diguem-ne, mà d'obra, diguem-ne, de l'exterior... tot i que després entrem en dinàmiques totalment surrealistes, no?, de creixement del nacionalisme i de l'extrema dreta per un excés, diguem-ne, o acusen, doncs, a causa d'un excés d'immigració, però també és cert, tots els estudis, fins i tot els bancs més seriosos, que ningú podrà acusar de ser, diguem-ne, ni criptocomunistes ni ser gent contrària a l'ordre, et diuen que països com l'estat espanyol i la majoria de països europeus necessiten una enorme quantitat, diguem-ne, d'entrada de població exterior per poder mantenir el seu ritme econòmic, no? Per tant, és una situació bastant complexa, no? Perquè per una banda hi ha la notícia positiva, doncs, que la terra és limitada i si bé és cert que encara avui en dia la terra dona suficient com per alimentar els 7.500 milions de persones que hi viuen, l'escenari que fa uns anys teníem, que podíem arribar a mitjans de segle o passats el 2050, als 10.000 milions d'habitants, això sí que era ingestionable, ingovernable, no? Per tant, sembla això que s'està redreçant, que es pot arribar a un pic de 8.000, amb tot això que té de positiu, però que després has de repensar completament el sistema, perquè el sistema en els últims dos segles ha crescut i ha funcionat